Continguts en xarxa.
I avui al POU volem parlar d'un estudi conjunt de l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital Sant Joan de Déu que ha constatat com dues persones amb el mateix defecte genètic poden experimentar formes molt diferents d'una malaltia ocular hereditària. És un descobriment que s'ha publicat recentment a la revista Genes i obre noves perspectives per dissenyar tractaments més personalitzats per als pacients amb distròfia hereditària de retina. Per parlar d'aquest estudi, comptem avui amb nosaltres amb la oftalmòloga i cocoordinadora de la Unitat de Distròfies Hereditàries de Retina, la doctora Estefania Cobos. Primer de tot, doctora, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Pues moltes gràcies a vosaltres per convidar-me aquí a parlar.
Doctora, la primera pregunta és senzilla. Comencem pel principi, a veure si ens pot explicar en què consisteix aquesta investigació i també què l'ha motivada.
Pues bueno, aquest estudi és una mica una de les troballes de tot el temps que portem en investigació en el nostre centre, aquí a l'Hospital de Bellvitge i a l'Hospital Sant Joan de Déu. Les malalties hereditàries de la retina són malalties que tenen molta variabilitat a nivell del fenotip. Això vol dir que podem veure que un mateix gen pot causar diferents coses en l'ull amb diferents gravetats. Inclús aquestes diferències les veiem també dintre de les mateixes famílies. A vegades veiem que tenim cosins, germans, afectes, i no tots tenen la mateixa gravetat de la malaltia o la mateixa evolució. Alguns tenen una evolució molt més lleu, altres més greu. En aquest cas, eren dos germans que realment tenien dos fenotips, dos afectacions a la retina molt diferents. La germana estava molt millor que el seu germà. I els dos comparteixen la mateixa alteració genètica, perquè són malalties genètiques. I una mica, arrel d'això, vam fer la investigació d'aquesta família.
Mm-hmm. Doctora, clar, pot sobtar, no?, en un inici que dues persones, no?, que genèticament tenen aquest defecte, presentin formes tan diferents, no?, de la malaltia.
Sí, clar, hi ha moltes coses que en aquest grup de malalties hereditàries de la retina no coneixem. Hi ha factors segur que influeixen, com poden ser altres gens que poden també interactuar en la malaltia, segurament també factors ambientals, alteracions epigenètiques, que serien com alteracions que no estan ben bé en els gens, sinó el que és l'estructura del gen. És a dir, segur que hi ha altres factors moduladors. El que sí que és una realitat és que dintre d'una mateixa família que tenen exactament la mateixa alteració genètica, potser la fabricació de la proteïna no és diferent, és diferent en aquestes persones, i per això la repercussió a la retina i a la funció visual és diferent.
Uh-huh. Doctora, quin impacte pot tenir aquest descobriment, tant en el diagnòstic com també en el seguiment, no?, que es fa d'aquests pacients amb distròfies hereditàries de retina?
Tots aquests estudis una mica ens porten a intentar millorar el diagnòstic d'aquests malalts. Nosaltres, no només aquest estudi, sinó d'altres que hem fet amb altra gent, intentem veure, averiguar per què alguns evolucionen més ràpid i uns altres menys. I això és una cosa superimportant, perquè moltes d'aquestes malalties no tenen tractament, però el pronòstic és realment, conèixer el pronòstic és realment algo molt, molt important pels malalts, perquè moltes vegades són malalts joves, tenen 17, 18 anys i volen saber quina serà la seva evolució. Llavors, tots aquests estudis tenen la finalitat de poder afinar al màxim el diagnòstic i el pronòstic. De moment, el pronòstic encara és una mica incert. No podem assegurar el malalt quan li diem la malaltia que té, quan li diem l'alteració genètica que té, no li podem dir exactament quina serà l'evolució, com estarà d'aquí 20 anys, que potser és el que els malalts volen saber. Això encara és una informació que no la podem donar exacta, però sí que anem coneixent cada vegada més. I és realment molt important pels malalts conèixer el seu pronòstic, això és fonamental.
Mm. Doctora, també apuntava a l'estudi, no?, que podia haver-hi teràpies innovadores, no?, en aquest sentit, per com a opcions, no?, per tractar aquesta malaltia.
Sí, Mira, aquestes malalties que, com hem dit, són genètiques, passen per tenir un diagnòstic genètic. I gràcies a tots aquests avenços que estan havent avui dia en oftalmologia i en genètica, estem aconseguint diagnosticar entre un 70 i un 80% dels casos amb distròfies hereditàries de la retina, diagnosticat genèticament. El diagnòstic genètic és fonamental perquè moltes de les teràpies que hi ha en desenvolupament i la teràpia que ja tenim aprovada avui dia per tractar alguns d'aquests malalts és una teràpia gènica. Per tant, si no coneixem el gen que afecta el malalt, serà molt difícil que puguem arribar a tractar-lo. Per tant, el diagnòstic genètic és molt important i en el moment en què estem, doncs tots els malalts amb malalties hereditàries de la retina haurien de tenir un estudi genètic com a mínim recent i molts d'ells aquest estudi serà positiu i ens donarà el diagnòstic. Llavors, aquesta és una part fonamental per potser arribar a un tractament. I després, un cop tenim tractaments, conèixer quina és l'evolució de cada cas també serà molt important, perquè realment si un cas evolucionarà molt més ràpid, seria potser un candidat abans a un tractament i potser hi ha casos que si evolucionarà molt més lentament i la repercussió serà menor, potser seran casos que no cal tractar-los tan aviat o potser es pot esperar una mica, es poden observar. O sigui que realment l'estudi genètic per tenir el diagnòstic i inclús el pronòstic és molt important per orientar els futurs tractaments i els presents, perquè és veritat que ja tenim algun tractament present i això passa pel diagnòstic genètic.
Entenc, doctora, per tant, que encara hi ha molt camí, no?, per recórrer.
Hem avançat moltíssim. Fins a 2017 no existia absolutament cap tractament, eren malalties completament orfes i molts malalts inclús ni tan sols se seguien a hospitals de referència. Jo crec que ara, en els últims anys, els malalts han conscienciat que han de rebre un diagnòstic genètic o com a mínim intentar fer aquest estudi genètic i, bueno, hi ha una teràpia. Hi ha bastants assajos clínics en marxa i realment estem en un moment molt esperançador per a aquests malalts, però òbviament queda encara molt camí per recórrer. Són malalties complexes, com hem explicat al principi, amb molts gens afectats, més de 300 es coneixen i segur que encara anirem coneixent més. Per tant, queda molt camí per fer, però s'ha fet molt i jo crec que estem en un moment realment molt esperançador.
Doctora, per algú que no conegui aquesta malaltia, expliqui'ns com afecta la persona que la pateix.
Bueno, com he dit al principi, són malalties que poden tenir afectacions molt diferents. Potser la malaltia més freqüent i la que més gent coneix és la retinosis pigmentària, que seria un tipus de distròfia hereditària de la retina. I les retinosis pigmentàries són malalts que tenen una molt mala visió nocturna. A vegades són nens que se'n superen amb molta facilitat, tenen por a la foscor perquè realment en condicions de poca llum és quan pitjor veuen, no? El camp visual es va reduint i van veient com si miressin per una mirilla, per si ens entenem, no? Per la mirilla d'una porta. Aquesta seria potser l'evolució d'una retinosis pigmentària, que seria la malaltia més típica. Però realment hi ha altres que afecten més a la visió central, a la visió dels colors. L'afectació realment pot ser molt diferent, però habitualment és greu i una cosa important és que la gran majoria d'aquestes malalties són progressives. I realment el malalt tendeix a empitjorar. Com més jove diagnostiquem el malalt, habitualment la malaltia també és més agressiva i també el pronòstic s'empitjora. A vegades diagnostiquem malalts amb 45, 50... i aquest, pues, realment, la seva evolució ha estat més lenta i llavors segurament el pronòstic és millor. Però els malalts poden tenir diferents tipus d'afectacions, de pèrdua de visió central, de visió perifèrica, de pitjor visió nocturna, pitjor visió amb la llum. Depèn de la malaltia, l'afectació és diferent.
Mm-hmm. Doctora, ja per acabar, recordem que aquest 28 de febrer, com cada any, es celebra el Dia de les Malalties Minoritàries. Entenc, doctora, com comentava ara també ara mateix, que és important, no?, reivindicar aquest dia, fer explicar-ho, perquè la gent, com deies, no?, si com abans se sàpiga es pugui fer el diagnòstic, abans es poden, doncs, intentar pal·liar, no?, els efectes d'aquesta malaltia, i per tant és important, no?, fer-se ressò de que també existeixen aquestes malalties perquè la gent doncs, en sigui conscient, i si algú en pot patir una, doncs poder-se tractar com abans millor.
sí, jo crec que és un dia important, el Dia de les Malalties Minoritàries, que té aquest nom, minoritàries, perquè afecten a poques persones, però realment en el seu conjunt són moltíssimes persones que estan afectes a aquest tipus de malalties. En el cas dels ulls són aquestes distròfies hereditàries de la retina i d'altres que també són malalties minoritàries, però que perquè siguin minoritàries no ens hem d'oblidar d'elles. Els malalts han de rebre la millor atenció i bueno, jo crec que des dels centres d'investigació, els investigadors, els clínics, també pues, hem de tenir una responsabilitat amb aquests malalts i intentar pues, investigar al màxim, conèixer al màxim per donar una solució a aquests malalts que tenen aquestes situacions que habitualment són molt greus pel seu futur. Per tant, jo crec que és un dia important pels malalts, perquè que puguin tenir una malaltia d'aquest tipus, que tinguin accés a centres de referència i bueno, a les millores en diagnòstic i en tractament, si fos possible, i després una mica per la societat, conscienciar que encara que siguin minoritàries, bueno, s'ha d'obrir la investigació també i continuar, no?, el camí que s'està fent, perquè són malalts que necessiten resposta i moltes incògnites encara per resoldre.
Doncs doctora Estefania Cobos, oftalmòloga, com dèiem al principi, cocoordinadora de la Unitat de Distròfies Hereditàries, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver-nos explicat amb més profunditat aquest estudi.
Pues gràcies a vosaltres i gràcies també per la feina de divulgació científica i donar a conèixer pues, temes importants per la societat. Moltes gràcies.
Continguts en xarxa.